Algú de vosaltres li veu alguna ombra?
No, és contraproduent fer aquestes declaracions així, però és una vergonya que això arriba tan tard, perquè abans ho estava mirant, que el pressupost de defensa de l'any 2019 que va aprovar el govern del PSOE superava amb molt escreix els 9.000 milions d'euros, i estem parlant d'una mesura que en val 3.000 milions d'euros i que rescata el 23% de la població, el problema, o el 20% de la ciutadania. El problema és com l'estat espanyol permet que les coses arribin tan lluny, no? Un 20% de la població, 850.000 llars, és una magnitud de població amplíssima com perquè es tardi tant a prendre mesures 10 anys després d'una crisi econòmica que ja va deixar l'estacada amb milers de ciutadans. I clar que és un dia, benvingut sigui el dia històric, però no podem deixar de fer evident que l'estat espanyol amb aquestes mesures socials sempre va molt tard i molt, molt al límit, per dir-ho així.
Sí, a mi em sembla... Perdona.
A veure, què us sembla? Primer l'un i després l'altre. A veure, digues, en part.
Doncs quan l'Anton Costas deia que no hi ha ningú que vulgui ser subsidiat, que tothom vol treballar, i estic en part d'acord, és a dir, diria que, però, és a dir, jo diria que pot haver-hi una part petita de la població mundial que sí que vol ser subsidiada, però que diria també que l'altra part de població estaria d'acord amb no ser ella la subsidiada i ser la que aconsegueix que no hi hagi ningú passant gana. És a dir, jo sóc d'aquestes. Si tu m'hi preguntes, tu voldries ser subsidiada o preferiries treballar? Jo diria, prefereixo treballar. Preferiries, en part, que amb els teus impostos i diners, amb el que tu contribueixes, hi hagi subsidiar el teu veí? Diries sí. Sí que ho... Aquesta és la meva opinió. Jo no vull que ningú passi gana, vulgui o no vulgui. M'entens? I després hi ha una altra cosa d'aquesta mesura que em sembla que no es toca, no? És a dir, hi ha tot de gent que és prepobre. Penso, per exemple... Tinc gent a la família que està en aquesta situació. Penso, per exemple, en gent que està jubilada i que cobra 500, 600 euros de pensió i que sempre ha de triar entre calefacció o peix. I aquesta gent no té mai ajuda, són els jubilats. O, per exemple, els autònoms, que si aquest mes no treballen tampoc tenen cap dret a ajuda. És a dir, crec que el sistema fa bé de vigilar els que estan més fotuts, però que hi ha tota una part, i ara més amb el Covid, de classe, no en podem dir mitja la línia perillosa aquesta en el ganivet, al damunt del ganivet, que no té cap ajuda.
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que dius, en part, però a més hem de tenir en compte que aquests ingressos, perquè, clar, hi ha alguns partits ultradreta que li diuen la paguita, i fan l'ultraliberalisme fa creure la idea de que el pobre és pobre perquè vol. I això no és veritat. I ningú vol ser pobre. I això no és només que una ajuda per intentar sortir d'aquesta pobresa, perquè, com ha dit l'Anton, que la veritat, quan ha acabat, jo volia dir amén. Quan un t'ajuden i pots entrar en un cicle de no patir per pagar l'aigua i el llum i l'electricitat, doncs comences, tens una ajuda per en sortir-te. Jo crec que òbviament sí que és un dia històric i òbviament això ha arribat molt tard, perquè després de l'última crisi de fa ara 10 anys, jo crec que ja era hora de fer aquesta mesura.
A mi quan es donen xifres d'aquestes sobre la taula de quantificar què valen mesures d'aquestes socials que fins ara no s'han dut a terme perquè semblava que era impossible o perquè no hi havia pressupost per fer-ho, intento buscar altres xifres que em serveixin a mi per entendre la dimensió, i buscant he trobat que va guanyar, per exemple, Inditex l'any passat, que seria un exemple ortodox del capitalisme, no?, que comentava el professor Costas. Inditex l'any passat va guanyar 3.444 milions d'euros, però en va facturar 26.000 milions d'euros. Clar, estem parlant d'una mesura que beneficia gairebé 2 milions i mig de ciutadans, que quan posem en empreses al darrere ens semblen xifres molt acomodades i molt conseqüents, i quan les posem en l'àmbit social sempre hi ha aquesta estigmatització, no?, que la ultradreta evidentment en fa bandera perquè no és la seva causa, però que la societat a vegades tendeix a ser condescendent amb aquestes mesures perquè l'opinió general no s'hi sent interpel·lada, quan al final el que deia l'Empar passar aquestes franges que de cop i volta, un dia per l'altre, es troben al llindar de la pobresa o directament són pobres, és molt més fàcil del que sembla. És a dir, crec que una de les coses que ens va ensenyar la crisi del 2008 és que la volatilitat de la franja social on ets no és permanent, no? Que és molt fàcil caure del que hauria estat el teu entorn social, perquè les feines són molt més volàtils, perquè és molt més fàcil perdre-les, perquè hi ha menys seguretat, i en aquest sentit faria molt bé de no comprar aquest discurs de l'extrema dreta de que això acaba sent una mesura de beneficència, no? Sinó que és una mesura de justícia social que una societat moderna ha de poder aspirar a garantir.
No, jo estic molt d'acord amb la mesura. A més, en aquest moment, diguem-ne, no pot ser més oportuna, perquè hi havia un percentatge molt, molt important de la població que havia estat deixat, diguem-ne, de banda a la crisi del 2009, i per tant, i que ara, amb la nova crisi, es trobaria una situació molt insostenible. I per tant, això tindrà uns efectes benèfics molt importants des del punt de vista social, i és que és jo crec que és un bon moment per fer-ho, i ara caldrà veure si l'administració, diguem-ne, és prou àgil perquè això, diguem-ne, es pugui implementar i aplicar, diguem-ne, d'una manera convenient.
Sí, perquè aquesta és una altra, que no hi hagi tanta burocràcia que faci que sigui pràcticament impossible clobar-la o que la que hagis de cobrar amb molts mesos de retard.
Oscar, esperem que no. El principal problema serà que els primers mesos hi haurà una allau de demandes i passarà com amb els ERTEs, en què pot haver-ne una sèrie de gent que estigui 2-3 mesos que no cobri per una qüestió de col·lapse administratiu. Això podria passar, perquè de fet amb els ERTEs ha passat.
Sí, hi ha molta gent que està tenint molts problemes per cobrar els ERTEs.
A la gent per maldat, sinó perquè has de tenir després capacitat administrativa. L'administració, quan una cosa està rodada, doncs paga la pensió. Escolta'm, la seguretat social funciona com una màquina, o l'agència tributària.
Un rellotge, sí, el dia que toca la pensió, els pensionistes la reben. Canvis, quan hi ha un col·lapse d'aquests, no, eh?
Quan hi ha canvis profuns, o que han de ser molt ràpids, o... doncs l'administració pateix molt.
Una altra cosa que hi ha algun oient que també ens fa avinent és, clar, aquestes coses que es fan universals, no? Clar, no és el mateix el nivell de vida a Madrid, a Euskadi o a Catalunya, correcte, del que hi podria haver a Extremadura, Galícia, totalment, o Andalusia. Per tant, això que sigui universal, que sigui la mateixa quantitat a tot Espanya, pot generar greuges. És a dir, clar, amb la mateixa quantitat no vius igual en segons quins territoris.
Sobretot, clar, pel lloguer i la hipoteca de territoris com Barcelona. Això, no? Sí, sí.
Clar, però això passa també en el sou mínim, amb l'atur, amb tot. Vull dir, això és un... s'haurien de posar...
Però és molt veritat,
Però és inevitable. I si vius a Barcelona, també tens més possibilitats de tenir feines millors. La gent per què ve a Barcelona? Per tenir feines millors.
Jo crec que ja no ve la gent a Barcelona, Jo crec que hi ha molta gent que està pensant d'entornar-se'n. Justament, perquè la vida, no només a Barcelona, en capitals grans com Barcelona, potser Bilbao, és molt dura. I això, és a dir, una pensió de 600 euros a Barcelona no et fa que arribar a final de mes. Hi ha altres llocs, potser sí.
Jo discrepo amb tu, Jo crec que si una ciutat dura pot ser Londres. Bilbao és un lloc fantàstic.
No et dic que no, econòmicament. No, sempre hi ha un pitjor.
Barcelona em sembla una ciutat molt humana, en molts sentits. És a dir,
no, jo estic parlant econòmicament.
Econòmicament.
Sí, però continua havent-hi...
Per exemple, el preu de l'habitatge...
Sí, però és veritat, en part que continua havent-hi immigració cap a Barcelona des d'altres zones d'Espanya i també cap a Madrid, perquè és veritat que a Barcelona i Madrid hi ha més feina. Sí, i tant. Hi ha més feina a Madrid i Barcelona que en moltes províncies espanyoles.
Això i feines millors. I feines millors i millor pagades.
I estudis, i molts estudiants que venen a estudiar a les universitats de Catalunya o de Madrid. Bé, però un cop que comences a estudiar, després ja et quedes. I també suposo que no volen fer la mesura universal perquè també es donaria joc a la picaresca de tu estàs empadronat en un lloc i vivint en un altre. T'empadrones on la vida és molt més cara, aconsegueixes l'ajuda més cara i després vius realment en un altre lloc on és més barat i d'aquesta manera tens més avantatges. No ho sé, Estic filosofant i sense conèixer el fons de la mesura, que segurament es pot millorar, Ja dic que no dic que sigui perfecta. És evident que té moltes coses bones, molt poquetes dolentes. Una pot ser aquesta.
Si tu ets un jubilat i no tens una casa pagada, a una ciutat com Madrid o Barcelona és molt difícil viure, molt difícil. És gairebé impossible perquè la pensió no arriba per pagar els preus dels habitatges. Això és una realitat. Vull dir que sí que hi ha un problema a les ciutats, al nivell de vida de les ciutats, a la gent que és més pobra. Això és evident.
Però una cosa és una realitat que també es dona a nivell nacional. No és el mateix viure en un poble lluny de la conurbació urbana de Barcelona que viure a l'àrea metropolitana.
I fins i tot
en ciutats en què les rentes poden ser més desafavorides. Com més a prop vius de la metròpoli, més alt és el nivell de vida, més costos té el nivell de vida, no?
Ah, i els que treballem, els que treballen en una empresa... Digues, Marcos.
És que les ciutats és on vol viure la gent. Hi ha una escena de Joc de Trons que arriba John Nieve a Desembarco del Rei. I clar, John Nieve no ha vist mai allò i diu, però com pot viure la gent en aquesta puta merda? Això és un infern. I el... Ara no me'n recordo com es deia el nan del...
Jo no he vist, el
Tyrion, efectivament, el Tyrion li diu hi ha millors feines i els bordels són millors. És que al final la gent ve allà i ja venia fa molt de temps. És a dir,
una de les oportunitats que ens pot donar el confinament o haver estat tancat a casa 12 setmanes, si és que encara en fase ho puguem treure conclusions d'oportunitats, que fa una mica de ràbia, és que en un país més articulat, és a dir, que en zones no urbanes puguis tenir bona connexió a internet, hi ha possibilitats de viure fora de les conurbacions urbanes aquestes que dèiem, on hi ha més qualitat de vida, d'altra banda. El problema és que, quan tu dius, la gent vol anar a les ciutats perquè les ciutats es viu més bé, hi ha més feina, sí, això en un plantejament industrial del segle XIX, en què les ciutats creixen industrialitzadament i necessiten mà d'obra que ve del camp a la ciutat. Però al segle XXI aquest paradigma hauria de començar a canviar, i tampoc és una novetat del segle XXI, perquè als anys 30... O abans dels anys 30, a finals dels anys 10-20, la primera mancomunitat i diputació ja intenten articular un país en xarxa en què les oportunitats no es concentrin només a l'entorn de Barcelona, i fracassen, pel que tots sabem, però fracassen. Però han passat 90 anys i tenim encara dèficits de com articulem el país en eixos transversals que no siguin els radials del voltant de Barcelona o els que van de França al centre de la Masseta. I això són coses que després d'aquestes setmanes, de la mateixa manera que l'arquitectura està fent o està iniciant un debat exigible de com han de ser els espais humans on vivim perquè siguin més amables i més còmodes, com a país també haurem de decidir si finalment Catalunya és un lloc on es pot viure amb les mateixes possibilitats de teletreballar al Prepirineu que al voltant de Barcelona. I dic Prepirineu perquè probablement les zones que tenim idealitzades de segones residències ja estan ben connectades. És a dir, probablement la Cerdanya i l'Empordà són zones on és fàcil teletreballar, perquè el pes de la metròpoli s'hi trasllada de tant en tant i fa que les coses funcionin. Però treballar amb bona connectivitat al Pallars o al Priorat està per veure que sigui factible i que això compleixi en un aspecte de dret, de dret a les mateixes condicions de treball.
Home, jo, Laura, aquí discrepo molt, discrepo moltíssim.
Bueno, doncs discrepa, escolta'm, perquè... és com si posessis a parlar de Jocs de Tron, que jo no podré contradir-te, segons com.
No, però, la vida, diguem-ne, qualitat de vida pot ser moltes coses.
Sí, clar.
I coses diferents per molta gent. És a dir, el que per tu és qualitat de vida, per un altre igual no ho és.
Que surtis de casa teva i a ningú li importi, i que tornis a casa teva i a ningú li importi. Cosa que a un poble no podràs fer, per posar un exemple. És a dir, les ciutats donen molta llibertat. Molta. I la gent ve...
Tenen coses culturals, té museus, té cinemes en versió original, tenen moltes coses que no trobes fora, això és la veritat.
És a dir, les ciutats... Les ciutats són un pol d'atracció brutal.
El que és fascinant
és com...
Parlant de renda mínima, us heu anat a veure a un debat sobre la vida a la ciutat o vida al poble. Però...
Us diré una cosa. jo sóc d'un poble,
però és que no ens posarem d'acord, perquè per cadascú, però és que cadascú, el que és un urbanita, no canviaria la vida de la ciutat per cap poble, i el que en canvi li agrada la vida tranquil·la no canviaria el poble per la ciutat. I
però no sé, però una cosa,
quan jo me'n vaig anar a la ciutat,
aquesta renda no té el mateix pes a Barcelona o a Badia del Vallès que si vius a un poble.
Ara un oient, el Josep Maria em diu a través de Twitter, un professor d'institut cobra igual a Solsona, a Barcelona, a Manresa, el nivell de vida a les tres ciutats és diferent, clar, i el sou és el mateix, és a dir, clar, i les empreses que tenen diferents sous a Catalunya mateix, diferents seus a Catalunya, però tenen un mateix conveni col·lectiu, el sou és el mateix, i no es viu igual, amb els mateixos diners, a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Solsona, la Seu d'Urgell, a Tortosa, clar, i a cada lloc necessites unes despeses, i en canvi, si la teva empresa és nacional i tens el mateix conveni col·lectiu, cobraràs el mateix, i després doncs, uns podran fer unes coses i unes altres no, això ja ho sé.
Ara, un fil pels urbanites. Quan jo vaig marxar del poble, el meu pare, difunt, em va dir, ja veuràs, a la ciutat, esperbarat, ningú se saluda a la ciutat, ningú et saludarà a l'ascensor. I quan hi vaig arribar, vaig comprovar amb alegria que era veritat. Que era el millor de la ciutat, que ningú, tu... ningú et coneixia, ningú et saludava, dir, no com el poble. Que... Què? A quina hora has tornat avui, maca?
Clar, però el que vull dir és que això que per tu era un avantatge, per un altre és un inconvenient, i no us posareu d'acord, el que
no
viu com un avantatge o el que viu com un inconvenient, no us posareu d'acord, és impossible.
Bueno, però si Catalunya viu encara molt del mite aquest de la Terra Baixa.
Jo ho vull tot, no, però jo ho vull tot.
És perversa i el progrés... Sí,
Beatles
sí,
i Rolling Stones. No ens feu triar mai. No ens feu triar mai entre Beatles i Rolling Stones. Beatles i Rollings. Carn o peix? Perdó, carn i peix.